Ara són les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. L'atenció mediàtica es dirigeix avui a Madrid, al Tribunal Suprem, on declara com a investigat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en el judici contra ell per presumpta revelació de secrets.
També declararan en aquest cas com a testimonis una dotzena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Això quan ahir va comparèixer al Suprem el periodista de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, va ser el primer en accedir al correu en què l'advocat de l'empresari Alberto González Amador reconeixia dos delictes fiscals i proposava un pacte a la Fiscalia. Durant la seva declaració, confirmat tenir l'email hores abans que el mateix García Ortiz.
Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo. Y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
I enmig d'aquest context judicial, just en aquesta hora, ha de començar una sessió al Congrés dels Diputats que es preveu convulsa. El president del Govern Central, Pedro Sánchez, compareix a petició pròpia per informar de les darreres cimeres internacionals a les que ha assistit.
Ara bé, haurà de retre comptes sobre la retirada de suport de Junts per Catalunya a la legislatura i l'actualitat judicial. Està previst que centri la intervenció a respondre a les crítiques del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre els casos de presumpta corrupció que afecten a la família de Sánchez, el PSOE i l'executiu espanyol, tal com el judici del fiscal general que ara vos explicàvem.
I en aquests moments estan ja tots els diputats asseguts i està a punt de començar aquesta sessió al Congrés dels Diputats. I de la crònica judicial a les Illes, el propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Assegura que ell desconeixia les irregularitats de l'edifici i afirma que no va participar en les obres que es varen fer al local l'any 2013.
Ho ha dit en una compareixença voluntària als jutjats on només ha contestat a les preguntes de la defensa. Recordem que la terrassa de l'establiment del Medusa Beach es va esfondrar el maig de 2024, un incident que es va saldar amb 4 víctimes mortals i 14 ferits. Anys abans s'hi havien fet unes obres d'ampliació il·legals.
L'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions. Ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
L'entitat havia sol·licitat 2 pròrrogues de la concessió l'any 2015 i el 2018 i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. El Tribunal considera que l'autoritat no va resoldre expressament les sol·licituds per ampliar la concessió que va expirar l'any 2022.
I l'Associació de Usuaris i consumidors Consual sospita que darrere la modificació de la normativa de Ryanair hi ha un afany recaptatori. A partir d'avui, la companyia de baix cost només acceptarà targetes d'embarcament en format digital.
L'empresa només n'admetrà de físiques en casos molt concrets, per exemple, en cas de pèrdua del dispositiu mòbil o si l'usuari s'ha quedat sense bateria. Fa uns minuts, en una entrevista en aquest mateix informatiu, el president de Consual, Alfonso Rodríguez, ha qüestionat tant la mesura com els arguments.
La verdad es que no lo entendemos. No entendemos por qué el hecho de que se emitan tarjetas en papel a Ryanair no les supone ningún tipo de coste y lo que entendemos que lo que están buscando es una nueva forma de obtener beneficios. Me pregunto qué pasará cuando un cliente se presente en el mostrador y lleve la tarjeta en papel.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. 16 graus de temperatura en aquest moment, cel pràcticament destapat a totes les illes, després d'alguna boira només a l'interior de Mallorca. Temperatures mínimes i màximes més altes per al dia d'avui, amb valors que poden superar localment els 25 graus, així mateix dia de calor. Avui parlem de les polseres que protegeixen les víctimes de violència masclista perquè tornen a estar en el punt de mira. El Ministeri d'Igualtat va activar ahir, juntament amb les forces de seguretat de l'Estat, el protocol de protecció de les víctimes per una errada dels dispositius. Va ser 12 hores després de patir aquesta incidència. El Ministeri afirma que cap dona l'ha activat durant aquesta errada i que les víctimes han estat avisades i protegides en tot moment. També asseguren que el botó del pànic i els de recepció i emissió de telefonades han estat actius. Tot apunta que el problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes, en aquest cas de la companyia Vodafone. Aquí, a les nostres illes, recordem, la nostra comunitat és la cinquena autonomia del país amb menys polseres telemàtiques actives, per darrere Cantàbria, Navarra, Astúries i Catalunya. Parlarem d'aquesta qüestió i d'altres a la nostra tertúlia en un dia en què segueixen les repercussions sobre la declaració del president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón.
Sí, així és, Marta. Bon dia. Carlos Mazón ha assegurat que el dia de la dana, és a dir, el 29 d'octubre de 2024, ningú li va demanar permís per refutar cap de les decisions del CECOP. I el president en funcions va comparèixer ahir en la Comissió de les Corts Valencianes que investiga la gestió de la dana en què moriren 229 persones, la majoria a municipis de la comarca de l'Horta Sud. El president, o ex-president, ara ja ho poden dir, va declarar que durant el dinar amb la periodista Maribel Vilaplana va estar atenent i fent telefonades en tot moment per conèixer la situació. A més, ha assegurat que l'alerta a la població es va enviar tard perquè no es coneixien els riscos i assegura que ell va assumir els seus errors. Les víctimes, per part seva, concentrades a les portes del Parlament Valencià, han demanat la dimissió de tot el govern d'Amazon. Escoltam un fragment d'aquesta declaració ahir a la Comissió d'Investigació.
Señorías, yo he reconocido mis errores, dado explicaciones y asumido con mi dimisión las responsabilidades políticas que me han exigido quienes ninguna responsabilidad han asumido. Quienes creen no haber cometido error alguno, quienes ningún cese han decretado y quienes, según ellos, todo lo hicieron bien.
I en una setmana en què l'actualitat també ens du cap a Inca, ens demanam sobre el preu de l'habitatge, però en aquest cas a la capital de Reiguer, Joan.
Sí, Marta, hem de dir que és un preu de l'habitatge que també continua, en aquest cas, en augment a la comarca de Reiguer. Com deia, segons dades d'Idealista, el portal web i informes del sector, comprar-hi un pis o una casa costa de mitjana entre 2.400 i 4.000 euros per metre quadrat, segons el municipi. A Inca, per exemple, el preu ha pujat. Ho ha fet prop d'un 10% en el darrer any i els lloguers se situen habitualment entre els 850 i els 1.200 euros mensuals. És a dir, no només a Palma o a Eivissa, ja, com veiem, aquests preus estan disparats. L'escassetat d'oferta, la demanda procedent de Palma i la compra per part d'inversors expliquen aquesta tendència. Avui en parlarem amb Facundo Martín, agent de la propietat immobiliària Inca, per ajudar-nos a entendre quin és l'estat real del mercat i quines perspectives hi ha de cara al 2025.
També ens farem ressò de les primeres declaracions, en aquest cas ahir, del propietari del local Medusa Beach als jutjats de Via Alemanya de Palma.
Sí, l'empresari d'aquest establiment on varen morir 4 persones l'any 2024 i 14 més varen resultar ferides, va entregar ahir 250.000 euros a les famílies dels perjudicats per compensar els danys ocasionats. L'investigat assegura que desconeixia que l'edifici que es va esfondrar tingués irregularitats i culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble de l'esfondrament mortal. Va afegir que ell no va participar en les obres que es varen dur a terme al Medusa Beach el 2013 i que durant l'any 2021 va ser quan ell va ser l'administrador i ni l'Ajuntament de Palma ni cap institució li varen comunicar cap irregularitat.
9 i 9 minuts, moment per la nostra frase del dia, moment per la reflexió.
I d'avui la frase és de l'escriptor nord-americà Nicholas Sparks, autor, entre d'altres, del quadern de Noah, que un dia va dir que l'emoció que pot trencar el teu cor és, de vegades, la mateixa que pot curar-lo.
I de què parla tothom en aquest dimecres?
I de Marta, com la nostra frase, avui la cosa va de desamor, perquè el duet format per Javier Calvo i Javier Ambrosi, AK, és a dir, As No Nas, coneguts com Los Javis, s'han separat després de 13 anys de convivència.
Se nos rompió el amor. Hay de tantos años.
abrazo loco sin medida.
Segons una exclusiva del diari El País, el duet format per Los Javis haurien posat punt i final a la seva relació sentimental després de 15 anys d'haver-se conegut i de 13 anys de convivència plegats i una casa de prop de 2 milions i mig d'euros acabada d'estrenar, que és allò que preocupa tothom. És a dir, la separació sembla que ha passat desapercebuda, tothom se demana què faran amb aquella casa. Ho ha confirmat l'entorn proper de la parella, ells encara no n'han parlat i tot apunta que un dels Javis ja hauria començat a tenir una nova il·lusió, com se sol dir en aquesta ocasions amb un altre director de cinema, conten, no ho sé. Ja sap com és el món de la rumorologia. Això sí, continuaran com a parella artística, ja que tenen en marxa La bola negra, que és una pel·lícula basada en una obra inacabada de Federico García Lorca, amb Guitarrica de la Fuente com a protagonista, i Glenn Close i Penélope Cruz, amb un paperet destacat que Los Javis han escrit per elles. Com canten les germanes d'Utrera, que ara t'escoltàvem, se les rompió el amor, i volia demanar-vos, voltes que sou molt de Los Javis, sobretot en Joana Maroto i en Joan Ferrés, com ho rebut la notícia? Perquè, clar, ahir he de confessar que en el grup de WhatsApp que tenim al dia per comentar les notícies de les quals parlarem a primera hora des de matí, els meus companys estaven preocupadíssims per saber si tocaríem el tema dels Javis. Per tant, ja l'han tocat.
L'han tocat perquè no podia ser d'una altra manera. L'havien de tocar. Jo, mem, evidentment, tot se pot acabar, però t'he de dir que allò que més greu me sap és que se pugui acabar la seva relació artística, perquè, òbviament, tot i que continuïn, perquè tenen en marxa aquesta pel·lícula, La bola negra, pens que propers projectes no seran igual, perquè la química que tenien ells dos realitzant projectes, quan trenca't l'amor, ja no ha la mateixa... Pens que no serà la mateixa química. I me preocupa molt perquè ara, que els adem? Ja no seran els Javis, o seran sempre els nostres Javis.
Jo crec que ara seran Javi.
Javi, bé, idò, ja està.
No, de tota manera, diuen que un dels problemes que han tingut com a parella sentimental és precisament que eren parella artística. I que ja no hi havia una diferència en aquella casa. Per molt que tinguis una casa de 2,5 milions d'euros amb una llibreria, que ja m'agradaria tenir la mica meva, que és allò que més em veig, m'ha fet des que vaig veure aquella casa, Arquitectura tal digest, han de dir que has fet de fer tanta feina plegats, diuen que és allò que ha passat factura a una relació. I això mos dona aquesta reflexió. És a dir, també hem de vaciar una mica la nostra relació de parella, perquè si tot és feina i obligacions, pot ser que per molt creatiu que siguis, se te pot trencar l'amor, Joan Ferrés.
Sí, jo estic en el Joan, és a dir, a nivell personal, és veritat que no m'afecta massa, no és que els hagués de convidar a dinar per Nadal, per exemple, no m'han romput els plans en aquest sentit, però sí que a nivell artístic vull saber quins productes surten a partir d'ara, perquè per ventura influïa molt això que fossin també parella. Jo...
Tenien un darrer amb Glenn Close.
Sí, sí, el que parlava ara en Xisco.
Ara suposo que haurem d'estar molt pendent de si acaben, com Nandi i Lucas, que se tiren una mica...
Uf, això també és un altre tema interessant. És dir,
tanto la queria.
Que se rompió també, de tanto quererla.
Tanto que jo.
No, però bé, jo crec que... És a dir, jo soc consumidor dels productes dels Javis, m'agrada el que fan i té encara curiositat per saber que també he llegit que des de gener, per mi, ja se sabia cosa. El que passa que no t'has sentit fins ara. Sobre
sí.
El cercle íntim ja se sabia cosa.
Perquè ells tenien una relació una mica oberta, no? I fins ara, per ventura, pues,
anava bé. Informació...
Sí, això sí, també s'ha comentat. Però supos que aquesta relació que diu en Xisco, que un dels Javis podria mantenir ja amb un altre director de cinema...
Que no direm, per
que
ara.
No direm, i que... Bé, supos que hi ha molt de comentari. Perquè no ho sabem cert. Sabem que hi ha un director de cinema molt reconegut implicat en aquesta història i sabem que hi ha un àtic a Madrid també
que
ha rebut moltes visites d'un d'aquests Javis.
Mira, un director molt relacionat amb sa lletrà.
Alerta!
Espanyol i que va ser conegut per pel·lícules de suspensa.
Una cosa, ets la directora. Si qualcú dels implicats vol denunciar en aquest programa...
Assumiré aquesta responsabilitat. Tot i que en Joan diu que això ja se sap des de gener, les alarmes han botat una mica en el moment en que podria ser casual o no, però sí que és vera que l'altre dia que varen fer aquesta reunió de veïnats a un programa de televisió, a La Revuelta, en què volien convidar o que presentaven a Rosalía, i sortien moltes cares conegudes, Almodóvar, Carmen Machi, Naputella, vull dir que molta de gent coneguda sabent aquest estopa, només hi havia un d'aquests Javis, i era estrany. Vull dir, ja les alarmes aquí van començar a
votar. Si tu vas pel carrer i en trobes un Javi, sospita.
Sospita.
Sí. Cosa ha passat, Álvaro.
En tot cas, 13 anys de relació, Que acaben ara, i qui sap, no?, si la rumorologia afirma, si hi ha terceres persones o no, però és, sens dubte, una de les qüestions o de les notícies de les quals parla tothom. I va haver, com explicaven els meus companys, unanimitat en aquest grup de WhatsApp on valoram de què parla tothom. I d'avui les Javis, però de moltes coses més que abordarem en aquest programa, en la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Andreu Teuler, Albert Borràs i Yolanda Ruiz, en Setam, el dimecres.
Al dia, amb Marta Grau.
Nou i 16 minuts, dia de temps estable, de temperatures gairebé altes per aquest mes de novembre i de moltes notícies. L'actualitat ens du a abordar moltes qüestions. La primera d'elles, amb repercussió nacional i concretament balear, és veritat que no té tanta, però de moment tornen a estar en el punt de mira les polseres. Nova errada en aquests dispositius que protegeixen les víctimes de violència masclista. Aquesta vegada ha estat el sistema de control de maltractadors que ha patit una errada durant unes 12-13 hores que ha obligat a activar el protocol de protecció de les usuàries. El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les víctimes i el sistema ja s'ha restablert, però ens du a demanar-nos per què una nova errada. Ara tot apunta que hagués estat el Vodafone, o sigui que ha estat un tema de connexions a través d'aquest operador, en concret el que ha produït aquesta caiguda del sistema que, segons el Ministeri, no ha produït incidències ni han botat alarmes perquè en tot moment les víctimes s'han vist protegides. És un dels primers temes que abordem avui amb els nostres companys de tertúlia. Saludem aquí els nostres estudis José Manuel Barquero i Elena Ballestero. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Des d'Eivissa ens escolten Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia i salut.
És veritat que Balears no som de les comunitats que més tenim aquest tipus de dispositius, però comença per tu, Joan Carles, com a missè. No deixa de cridar l'atenció una nova errada del sistema, i en aquest cas una errada tan bàsica com pot ser la d'un transmissor, no?, que en aquest cas seria, o tot apunta, que seria el de l'empresa Vodafone. Si un sistema cau durant 13 hores... tot i que, segons afirma el Ministeri, no s'han produït incidències ni conseqüències greus per les víctimes, perquè no s'ha fet botar el botó d'alarma en cap moment, no deixa de ser cridaner una segona incidència en un breu període de temps.
Exactament, i pareix que aquí ningú ha d'assumir cap tipus de responsabilitat. Jo sí que em pareix que les víctimes queden desprotegides, que no hi hagi hagut cap incidència, no vol dir que se les hagi sotmes a una situació de risc i de perill durant els temps en què no han funcionat de la manera deguda. El que em sorprèn aquí és que aquesta qüestió, que és una qüestió molt sensible, perquè especialment són hi ha víctimes ses que fan servir aquestes polseres, que en un període de menys d'un any han estat desprotegides pel mal funcionament d'aquestes polseres, aquí pareix que ningú assumeix cap responsabilitat, i aquí jo me pregunto què passaria si en el govern hi hagués una altra formació política.
Ah, no, jo te volia demanar, com a missè, què passaria si hagués hagut una incidència, no? Perquè aquí la informació que tenim és que no ha, que tot ha transcorregut amb normalitat, però i si hagués passat algun incident greu amb alguna d'aquestes víctimes?
Claro, si hagués passat algun incident greu i hagués, per exemple, una mesura de protecció d'aquestes víctimes que s'hagués vulnerat, com podria ser una ordre de protecció d'allunyament, i es pogués demostrar que s'ha vulnerat, lògicament, aquí hauria, per part de s'acusat que hi hagués un quebrantamiento, si és que hi ha una condena, un quebrantamiento d'aquesta mesura cautelar, si encara no hi ha condena. Per tant, però s'hauria de poder provar. En canvi, amb aquestes pulseres és un sistema de proves automàtic, facilíssim, fefaent, per tant no tindria cap perill. Si no hagués estat en funcionament i hagués algun tipus d'agressió, la víctima ho tindria més difícil de demostrar que efectivament s'ha quebrantat aquesta mesura cautelar o aquesta ordre de protecció. Per tant, posaria més dificultats les víctimes. En qualsevol cas, estem davant una qüestió tècnica, però no deixen de derivar-se en responsabilitats polítiques. Jo des del Ministeri d'Igualtat em començaria a fer un pensament sobre aquesta qüestió i insisteix en això que introduïa ara en el final. M'agradaria saber quantes acusacions de masclisme, de desprotecció i de reaccions airades hi hauria si en el Ministeri d'Igualtat, en lloc d'haver-hi una socialista, hi hagués una persona del Partit Popular. Els carrers estarien incendiats.
Por mi parte son las mismas, ¿no? Exactamente. Coincido contigo en que hay que asumir responsabilidades. Lo que más me preocupa es que el propio ministerio esta vez, porque la otra vez lo destaparon, no dio cuenta el ministerio, ni avisó a nadie, ni, o sea, hasta que no saltó a la opinión pública, aquí nadie habló de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y ahora hablan de fallos recurrentes en las pulseras, ¿no? Fallos recurrentes es una cosa muy preocupante. Las imágenes que he visto que estáis poniendo, acompañando, ¿no?, a esta tertulia, son de un maltratador reincidente de Mallorca, ¿no?, que ha denunciado presuntos fallos en las pulseras para intentar librarse de una tercera condena, ¿no? Ha sido condenado ya dos veces. A mí que el ministerio me diga que las mujeres no han estado en riesgo porque su botón de emergencia ha funcionado en todo momento, me tranquiliza relativamente, porque lo que no nos dicen es que el hecho de que fallen los avisos que hacen que las pulseras de los maltratadores suenen sirve a los maltratadores de excusa para intentar librarse de incumplimientos de las órdenes de alejamiento. Esto es lo que ha hecho este hombre, que por cierto ha ido a juicio hace unas semanas y no hemos podido saber hasta el momento, lo he intentado, si se ha salido con la suya o no.
Esa es una parte, Elena, que estoy completamente de acuerdo, pero hay una segunda. En primer lugar, decir que esto no es un sistema súper sofisticado y complicadísimo de que funcione. No es nada así, es una cosa, técnicamente no es algo demasiado complicado. Al parecer, ya cuando fallaron la primera vez de una manera recurrente, pues supimos que, bueno, poco más que eran de bazar chino casi, ¿no? Habían reducido los costes de los
es lo que tienen las privatizaciones.
Exacto. Bueno, de las privatizaciones o de los concursos, ¿no? Sí. Las privatizaciones,
sí,
¿no?
Los concursos son privatizaciones.
No, que va.
Hombre, yo creo que una cuestión de tendrían que gestionarla las fuerzas de seguridad.
No. Vamos a ver. Una cosa es privatizar una cosa y te haces hacer un concurso. Tú un concurso lo puedes hacer.
¿Cómo privatizas una cosa?
Pero que es que un concurso no es privado. No, estás completamente equivocada. Pero bueno, esto ya es una discusión de derecho administrativo. Al sacar a concurso algo no es privatizar algo. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, la policía, que tú dices, la policía no fabrica mecanismos. Ni lo ha fabricado nunca. No, el Ministerio del Interior.
Aquí no estamos hablando de fallos en la fabricación, sino del organismo que las gestiona.
No distraigas el tema. Lo que han fallado son los mecanismos. Lo que han fallado son las pulseras.
No,
y las pulseras son se compran en base a unas condiciones, de un pliego de condiciones de un concurso.
Lo que ha fallado es el sistema de avisos que gestiona una empresa privada, no, porque el gobierno no quiere gestionarlo directamente.
Oye, perdona, han fallado pulseras. Hay fallo pulseras que no han emitido las señales y se han caído sistemas, pues que no han funcionado, y cuando los técnicos y las personas que están al cargo de ese sistema dentro del ministerio te dicen, oiga, las pulseras que antes costaban, no recuerdo cuánto, no sé si eran 1000 y pico euros y tal, se han comprado por 200, el mecanismo es peor, entonces falla más.
Claro.
Eso no es una privatización.
Sí, es una privatización.
Bueno, otro día hablamos de derecho administrativo,
Elena,
pero...
Perquè és una empresa privada, en aquest cas, la que Vodafone, la que apunta que gestiona aquest servei.
Però quien compra, eso es un servicio que se da desde el ministerio. Si tú compras unos mecanismos que fallan o que son de peor calidad, el servicio falla. Pero yo no me refería a eso, yo me refería, aparte de lo que tú dices, de que se pueden anular procedimientos o condenas porque fallan los sistemas, aquí hay que tener en cuenta que el mero hecho de que el sistema sea falible o tan falible como es, genera un miedo psicológico,
claro,
en la
revictimiza
víctima.
Claro, revictimiza a las víctimas.
Claro, es decir, hay víctimas pues que a lo mejor llevan este aparato, bueno, y bueno, pues no han tenido, la suerte de no volver a cruzarse con el maltratador en mucho tiempo, pero hay personas, hay mujeres que llevan esto para evitar precisamente sentir esa presión psicológica de la cercanía de un maltratador, que el maltratador, cuando maltrata, no te tiene por qué poner una mano encima. Muchas veces basta con la presencia. Entonces, el mero hecho de que el sistema esté fallando de una manera recurrente ejerce una presión y un miedo sobre la víctima.
Totalmente de acuerdo. Y también entonces, pone en riesgo la vida de las personas.
Por eso, cuando yo escucho ayer a la ministra toda ufana diciendo que es que no ha saltado ninguna alarma, como diciendo... no le han puesto la mano encima a ninguna mujer y dándose por satisfecha con esa explicación, me parece terrible.
Mira, com que tenim també un dubte i sobretot, clar, no som nosaltres tècnics per valorar l'errada d'aquest sistema, nosaltres sempre consultem el nostre forense informàtic, Joan Tous, a qui tenim telefònicament per demanar-li. Joan, aquí en el debat tenim molt de dubtes al respecte. Se parla que ha estat l'empresa en aquest cas contratada, que seria Vodafone, si mal no tenc entès, la que ha produït una errada del sistema. Quina és la informació que tens? Hores d'ara és un procés que continua en investigació, però com podem valorar aquesta errada tècnica, Joan?
Hola, bon dia. Per lo que se sap, de moment, el que ha fallat és el component dels servidors. Aquí hi ha dos elements, bàsicament, no? Les pulseres que ja van xerrar que s'havien canviat els models de pulsera i els models de dispositius que aquestes víctimes i que els acusats duen a damunt, i després aquests dispositius que un du damunt se comuniquen amb uns servidors, que són els que reben informació, centralitzen, i pareix que el que ha passat és una caiguda d'aquests servidors. Per tant, si l'empresa que s'encarrega de mantenir-los, de vigilar que funcionin bé, de que hi hagi mecanismes de seguretat per si un servidor falla, doncs que n'hi hagi un altre, sembla que alguna cosa ha passat amb aquests servidors i, clar, no s'ha explicat exactament des que...
Però, Joan, això no pot fallar com si fos un sistema d'un router casolà? O sigui, me sorprèn, no?, que el sistema que controli unes pulseres antimaltractament i que protegeixi les víctimes tingui, no sé, desconeixement total, però com un sistema tan rudimentari que sigui...
Si no hi ha una red de seguretat, perdona...
Exactament, o un pla B,
però...
sí, un pla B, veritat, exacte. O una xarxa per si se penja, no?, com hi ha els ordinadors de les grans empreses, no?, que s'activa un altre tipus de generador. Exactament. Mira, els companys i... contertulis plantegen alternatives que són molt interessants, no? Per què no hi ha un pla B quan cau un sistema d'aquesta magnitud?
No, és que us heu explicat perfectament. Servidors cauen cada dia a pelades de bancs, de empreses, tal, però lo normal és que hi hagi un sistema alternatiu i que quan hi ha un servidor, un disc dur, un lo que sigui que falla, ens serveix aquest pla B i, per tant, el servei pugui el millor degradar-se o el millor... no ha anat en fi, però no passi això. Evidentment, alguna cosa ha anat malament aquí. També en aquest cas de concessions, no sempre és l'empresa que s'adjudica aquest servei, que en aquest cas sí que crec que era de Vodafone, sinó que aquesta empresa va anar a subcontracte, i llavors en alguna cadena d'aquestes contractacions algú efectivament no ha fet la feina bé. I segur, bueno, estic segur, o vull pensar, que hi haurà una investigació i que se posaran les mesures que calgui perquè això no torni a passar.
Home, és que són molts, és molt poc temps entre una errada i aquesta, la d'ahir. O sigui, confirmes que no hi ha pla B. No sé si els nostres companys tenen ganes de traslladar alguna pregunta més a en Joan, però confirmes que no hi ha pla B. Si cau el sistema, ens queden sense sistema.
No, clar, no. O potser el pla B també ha fallat. El que passa moltes vegades també, i estic parlant en general perquè no conec el detall d'aquest cas, però el que passa moltes vegades és que les empreses tenen sobre el paper un pla de recuperació, unes còpies de seguretat, però si no hi ha un igual que fem assajos del protocol d'incendis de tant en tant i evacuant l'edifici per veure que efectivament les sortides no estan bloquejades, que la gent pot evacuar en dos minuts. Aquestes còpies de seguretat, aquests plans de contingència, s'han d'aprovar de tant en tant, perquè si no, quan han d'entrar en funcionament, de vegades te n'adones que no estava ben muntat, que aquestes còpies no incluïen una cosa... Per tant, has de fer exercicis actius de provar i de veure que tot efectivament se pot recuperar. I aquí, clar, no sé si ha passat això, és que no coneixes els detalls, però la meva experiència me diu que, clar...
Me hace pensar que sí sé que saben qué ha pasado y qué había pasado desde el momento que la ministra habla de fallos recurrentes, de que es un fallo recurrente lo que ocurrió ayer. Lo han reconocido desde el propio ministerio. Por eso me pregunto, ¿sabían lo que está pasando y no han conseguido solucionarlo? ¿O qué está pasando aquí, no?
Sí, es posible que haya habido incidencias patitas y que aquí está de una... Però vaja, que no, o sigui, totalment d'acord amb vosaltres que això no és ni mig normal i que s'hauria de fer una investigació i s'hauria de, vamos, de remengar algú i dir, ara, fem un pla de xoc aquí perquè això no pot ser.
Jo és que, sin ser técnico, però le planteo, con la cantidad de sistemas muy sensibles que hay en un país funcionando, es decir, no sé, pensemos en red eléctrica, ¿no? Que está controlando toda la red eléctrica del país.
También se cagó el sistema, también ha habido pan eléctrico.
No, pero me refiero que si hubiesen caído las pantallas de red, ¿sí? no toda la red como se cayó, que si hubiese caído la sala de... Pienso en el control aéreo. Pienso en cantidad de sistemas que son absolutamente vitales para el funcionamiento. A mí esto me parece un sistema de muchísimas menores dimensiones que cualquiera de estos que he citado. Por lo tanto, yo sin ser técnico entiendo que no es tan complicado y que, sin embargo, pues parece que funciona como has dicho tú, Marta, como el servidor, como el wifi de mi casa, ¿no? Que de vez en cuando pues llamo a... Oiga, que no veo la tele. Puede...
Sí, i no és una opinió, claro, subjectiva ni molt manco, no? Per això sempre consultem els tècnics, en aquest cas Joan Tous com a forense informàtic, si una persona sap, no, sobre el coneixement.
10 segons?
Sí?
10 segons només.
Sí, clar que sí, endavant.
Ja com a informàtic, és que se despleja en el departament d'informàtica, se veu això com una despleja i no com una invasió. Per tant, quan l'informàtic diu, hauríem de muntar un segon servidor i una còpia allà i un no sé què allà, la gent que ha d'aprovar aquest pressupost a vegades diu, no fa falta, sinó que ha caigut en un any això, no fa falta. Sí. Per tant, és una qüestió de recursos, pura i simplement, de dobbers. A lo millor invertir el triple de dobbers que estan invertint en aquest sistema, doncs la gent que ha d'aprovar els pressupostos no ho veu, té altres prioritats. Per tant, moltes vegades, quan passa això, ens trobem se'n mans en el cap, però és molt possible que algun tècnic hagi dit, escolta, i si replicam això? No fa falta. Que li sempre... l'explicació és tan senzilla i tan peregrina com aquesta.
Tant de bo que tenim, no?, l'explicació dels tècnics, perquè és veritat que manquen arguments per poder donar una explicació a un tema d'una magnitud tan grossa i, sobretot, que tingui un sistema tan complex, una alternativa tan rudimentària en el cas de les errades com les que ha hagut recentment. Joan Tous, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Petita pausa per publicitat, tornem tot d'una aquí al dia. El bisturí i continuem.
Tres ràdios Patrimoni. El bisturí, Javier Alarcón.
Bon dia. La notícia del dia és que detecten el pago indebido que podria llegar hasta los 2,5 millones de euros en ayudas sociales bajo el gobierno de la señora Armengol. Un exgobern en el punto de mira en boca de la actual consellera, la señora Fernández. Acusaciones ayer hacia Mésper Mallorca en sede parlamentaria. Descontrol, dejadez de ambos partidos, mirar a otro lado y permitir el fraude. Palabra de la presidenta del gobierno, la señora Proens. Si su líder, el señor Apesteguía, monta un enano y le crecen los circos. A los extraños pagos en su exconsistorio en Deia. Al abandono progresivo de altos cargos como el señor Alzamora en el Consejo Insular. O la renuncia a continuar del actual alcalde de Manacor, el señor Oliver, o de crónicos, como los señores Contreras y Trullol en Cort, a la ruptura con Mésper Menorca por la corrupción socialista en Madrid, a costa de Sumar y sus pactos. Lo nuevo, el descontrol en casi 7,000 expedientes de su exconsellería de Asuntos Sociales. Caos total en el dinero público que se ha ido pagando, sin control, revisión ni notificación. O sea... El fisco controla hasta el último euro del dinero de los impuestos que sirve para pagar esas ayudas. Y el fiasco es que quien las da, quien las vende como objeto y objetivo de sus políticas de izquierdas, lo hace desde la negligencia administrativa. Si todo eso es correcto, si todo esto es normal, esa ha sido la respuesta del señor Apesteguía. Quizá la cosa es que cada cual debería pagarse la fiesta de su propio bolsillo. Y ya mañana, siempre alegría. Mes.
De ser así, ¿cómo habéis podido resistir?
Són les 9 i 34 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i repassant els temes del dia d'aquest dimecres, en què passen sobretot per les repercussions després de les declaracions del president de la Generalitat en funcions, de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, que assegura que ningú li va demanar permís per enviar tota aquesta sèrie d'alertes telefòniques el dia de la Dana. El president assumeix responsabilitats, diu, i assegura que no estava obligat a ser, recordeu, al CECOPI, on va arribar sobre les 8 i mitja, quan ja s'havien produït les primeres morts per inundacions. Escoltem algun fragment de les paraules de Mazón a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes, on va comparèixer a petició pròpia, i les valorem tot d'una.
Todos ustedes conocen la relación de mis llamadas, pero ¿saben ustedes qué llamadas no recibí? Quizá no me llamaron, porque operativamente poco tenía yo que aportar a la emergencia. Señorías, yo he reconocido mis errores, dado explicaciones y asumido con mi dimisión las responsabilidades políticas que me han exigido quienes ninguna responsabilidad han asumido, quienes creen no haber cometido error alguno, quienes ningún cese han decretado y quienes, según ellos, todo lo hicieron bien.
Joan Carles, una mescla entre, sí, assumir responsabilitats, però també trasllado la culpa, no?, a altres persones, en aquest cas govern central i un llarg etcètera. Com valoraries aquestes declaracions d'ahir? Tenim un petit problema per escoltar-te, Joan Carles. No sé si el podem adobar, companys. Ara crec que ara, sí. Sí, ara endavant, sí. Escolta'm.
Res, deia que cada volta que en Mazón obri sa boca, crec que empanya més sa seva imatge. Després de sa dimissió, el que hauria de fer és senzillament deixar-ho anar, ara assumir ja ses responsabilitats que toca i no intentar punyir més en sa ferida, perquè pens que ell és el que més hi té a perdre. De totes maneres, sí que és veritat que en sa gestió d'aquesta crisi pens que no hi ha un únic responsable, pens que no només en Carlos Mazón era responsable de sa desgràcia que se'n van dur més de 200 víctimes a València, però sí que és veritat que només veig que s'hagin assumit responsabilitats per una part. Pot ser tard, també hi ha que dir-ho, pot ser massa tard, però s'han assumit responsabilitats. Però, per altra banda, sí que és veritat que coincideix en ses declaracions d'en Mazón de que pareix que ell ha de ser l'únic que les ha d'assumir i aquí ningú de CECOPI ni ningú de SAEMET, ningú més ha de tenir responsabilitat, no hi ha d'haver més dimissions i no hi ha més responsables d'aquestes 200 morts. Jo penso que és un error pensar que ell només és responsable i també penso que és un error que ell pretengui seguir intentant capgirar un relat que l'ha devorat políticament.
Companys?
Yo creo que vive en los mundos de Yupi directamente. O sea, me parece indignante. Es que me gustaría que repitieras la frase. Le he apuntado rápido. Creo que es: he asumido la dimisión que me han exigido quienes no han aceptado su responsabilidad. ¿Quién ha exigido dimitir a Mazón? La han exigido en primer lugar las víctimas. Y otra vez más se vuelve a olvidar de ellas. Y ese es su gran error. No solo los errores cometidos el día de la Dana, sino haber olvidado y despreciado a las víctimas durante todo un año.
José Manuel. Sobretot parlar, no?, del que, un poc recollint els arguments dels teus companys d'aquest un any després i d'aquell trasllat de culpes, no?
Jo és que ja me pronuncié aquí cuando el día de la dimisión. Este hombre dice que es que es una víctima, ya lo dije aquí, de sus inmensos errores. Entonces, este señor, el día que se estaba muriendo mucha gente allí, no lo veo venir, o estaba allí pues deslumbrado o sin saber lo que hacía. Entonces, este señor, el primer día se tenía que haber ido.
¿Cómo hubiese cambiado, José Manuel, si la dimisión se hubiese producido 15 días después, un mes después?
Que se tenía que haber ido. Yo creo que en cuanto vio el desastre de la magnitud y que él no había reaccionado de la manera que tenía que reaccionar por responsabilidad política y personal, el tema penal es otra cosa. Yo creo que se tenía que haber ido y además hubiese facilitado que se pudiesen haber depurado otras responsabilidades que en mi caso existen sin ninguna duda. No es el único culpable. Lo que ayer vino a decir, que yo creo que también está preparando una estrategia de defensa, porque esto ya no es solo que yo creo que debería dimitir, por supuesto, de diputado, es que el objetivo es meterlo en la cárcel. Claro, él lo que está diciendo es que él no era miembro del CECOPI. Y esto es lo que se ha sabido desde el principio. Es decir, que este señor estuviese haciendo lo que estuviese haciendo, despistado, hablando por teléfono o no hablando, o hablando de lo que fuera, no quiere decir que esa alarma no hubiera tenido que salir antes. No había técnicos y políticos suficientemente cualificados para enviar esa alarma dos o tres o cinco horas antes, no lo sé, cuando tocaba.
Hubo, es decir, técnicos dando la información que no se escuchó, ¿no?
No, y técnicos no dando la información que tenían que dar porque tenían sistemas que no estaban midiendo el caudal, porque estaban mirando a Utiel cuando había unos vídeos y estaban mirando a la presa, porque si hubiera reventado la presa hubiera sido impresionante.
Bueno,
y no miraban el barranco del pollo.
Bueno, sabía que los técnicos habían avisado, sabemos que avisaron.
A las seis y pico, pero la Confederación del Júcar no vio eso, no se habían hecho las obras que había que hacer, no habían limpiado. Es decir, mira, esto es como cuando se cae en un Airbus. Cuando se cae en un Airbus y hay 300 muertos, nunca es porque el piloto...
Por una sola causa.
Es multicausa. Hay muchas cosas que no funcionan. Porque si solo es que no funciona el hecho de que Mazón se presiona allí tres o cuatro horas antes, es que el sistema es fallido. Es decir, si todo eso depende depende de eso. Entonces, lo que ayer, yo creo que este hombre está groggy, yo lo noto políticamente, bueno, políticamente está muerto, pero aparte está groggy, es que no entiende que él tiene que salirse ya completamente.
Yo creo que no entiende que él no es la víctima, sino que las víctimas son las 229 muertos que se quedaron aquel día, ¿no?
Yo creo que él entiende.
Yo creo que no lo entiende, porque ayer se volvió a olvidar de las víctimas.
Que, bueno, a ver, las víctimas... Cuesta hablar de las víctimas.
Claro.
Las víctimas están sometidas a una situación y a una presión psicológica complicadísima, y yo entiendo que se quiera focalizar en una persona. Y es evidente que lo han dicho, no es un tema de que dimita, lo queremos en la cárcel. Bueno, eso ya será una cuestión de un juicio, tribunales. De los jueces, de los tribunales, etcétera, que es cómo funciona el Estado de Derecho. Pero claro, él no acierta a retirarse del foco, él ha reclamado una serie de cosas, ayer no contesta a la oposición, es decir, a una comisión de investigación, si vas, es para contestar, no entiendo, creo que es un error ir allí con un papel y un discurso de 23 minutos, leerlo y permanecer en silencio. Creo que eso es políticamente sigue siendo un error, y creo que este señor está desviando el foco de lo que realmente importa, que es averiguar todo lo que pasó ese día. No solo perquè ell no fue i con quién comió i de què habló, sinó altres moltes més coses.
Més endavant podran parlar també, no, del relleu com a president de la Generalitat Valenciana. De moment deixem aquest tema en stand-by, però sí que agafam l'essència d'aquest tema, no, que seria el trasllat de culpes, el no assumir responsabilitats, però en aquest cas utilitza aquest argument per plantejar-vos el següent tema. En aquest cas mos traslladam a la declaració del propietari del Medusa, ahir, als jutjats de Via Alemanya de Palma, perquè el propietari d'aquest local, on recordem, varen morir el 2024 quatre persones, 14 varen resultar ferides, culpa el seu exsoci, també la propietat de l'immoble, de l'esfondrament mortal, i assegura que ell desconeixia les irregularitats de l'edifici. Ho va dir en aquesta compareixença voluntària als jutjats. Clar, això és un argument, imagina també, Joan Carles, com a missè, un argument important perquè la pena no sigui tan alta.
Clar, efectivament, aquí... Hem de depurar la qüestió civil, però també la qüestió penal. En aquest cas, igual que passava amb el cas d'en Carlos Mazón, haurem de veure si hi ha un únic responsable de la situació d'aquell edifici. Tots els edificis passen una inspecció tècnica per veure el seu estat. En aquest cas, hi haurà que veure qui era responsable de que es fes aquesta inspecció, si quan es va fer bé... i quin grau de participació tenien, per exemple, el soci i el propietari, ara que aquest empresari descarrega contra ells, quin grau de participació i de capacitat d'intervenció tenien aquestes dues altres persones sobre el manteniment d'aquest edifici. En tot cas, el que sí que em pareix acertat a nivell processal i a nivell d'estratègia jurídica és fet de declarar voluntàriament, encara que només... contestant a preguntes del seu propi advocat, però sí que em pareix una estratègia acertada voler donar explicacions voluntàriament davant el jutjat, posar a disposició 250.000 euros per a les víctimes, ja és una mostra de bona fe i també és una mostra d'un plantejament que no em sorprendria si acabàs tenint com a conseqüència un judici de conformitat en sa fiscalia. Però en tot cas crec que està seguint una estratègia processal bastant adequada per atenuar sa seva responsabilitat.
Igualmente entiendo que el desconocimiento no exime de la culpa, ¿no? Hace que no haya un agravante, ¿no?
Ah, porque como propietari tens l'obligació de saber com està el teu local.
L'article 6 del Codi Civil diu la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
Exacto, ¿no? Y esto es extrapolable también a los responsables de vigilar que se cumplan esas normas, entiendo yo, ¿no? No puedo entender que una obra de 2013, si no voy mal, 11 años después de haber notificado las primeras deficiencias, no se haya hecho ninguna reparación sobre esa obra, que esto es lo que ha ocurrido allí. Y bueno, y luego el cúmulo de casualidades, ¿no? De que el propietario del local, la mujer del propietario del local, es funcionaria en el Ayuntamiento de Palma y era la que recibía esas notificaciones, ¿no? A mí todo me huele un poquito mal. Y bueno, esto se tendrá que depurar en los juzgados, está claro, ¿no? Pero creo que también el Ayuntamiento tiene el deber de hacer, y no sé si lo ha hecho, ¿no?, un mayor control de las licencias que concede, ¿no? Por poner un apunte, después de esta desgracia, Cort cerró el local justo de al lado por no subsanar otras deficiencias que tenía desde el año 2014.
A ver, es que aquí lo ha explicado bien Juan Carlos, hay dos, una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Claro, aquí habría que ver quién está al tanto de esas obras, si tienen licencias, si no tienen. Es decir, el hecho de ser socio o mayoritario o capitalista no quiere decir que él esté en tal, lo cual no exime de que tenga una responsabilidad. Fíjate si tiene responsabilidad, que ya ha pagado una serie de indemnizaciones antes de que se produzca
el
juicio.
De hecho, es el propietario de la empresa, porque el otro es su ex socio al que echa la culpa, no.
Claro,
es su
bueno,
socio.
Lo que pasa es que, claro, al final uno encarga unas obras y supongo, digo yo, que como propietario tú estás entendiendo que hay un señor pues que está pidiendo unos permisos o que se ha hecho. Lo que sí que me llama la atención, y lo apuntabas tú, Elena, es que a veces vemos a inspecciones del ayuntamiento viendo en una frutería si el cable del aire acondicionado sale 20 centímetros o si se han pasado en no sé qué. Claro, luego ves un negocio de este tipo que ha hecho una obra como esa, con unas cargas que no están comprobadas, con una terraza en altura, y que ahí en 10 años no pase ni un técnico a ver nada o a pedir un papel.
Después de notificar unas deficiencias.
Pues,
o sea, sabían
claro,
que había
decir,
unas deficiencias.
Es decir, hombre, que no se puede estar al cabo de todo, es evidente. Que no se pueden tener recursos humanos para todo, es evidente. Pero, hombre, habrá prioridades, entiendo yo, ¿no? De seguridad y de comprobar según qué cosas. Y cuando a veces hablas con pequeños comerciantes que, bueno, que les miran hasta la suela de los zapatos, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor hay cosas que son un poquito más urgentes, ¿no?
9:47, uns consells i recte final ja d'aquesta tertúlia d'actualitat.
Tres ràdios. Jocna.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la naranja de postre gran helados con 15 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos a 10,95 euros kilo y el jamón cocido Bonatur de Argala al corte a 10,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Del 17 al 21 de noviembre celebramos la segunda Semana Global del Emprendimiento en Palma Activa.
Talleres, charlas y actividades gratuitas para personas emprendedoras y autónomos para inspirarse, hacer networking y dar impulso real a sus proyectos.
Plazas limitadas.
Inscripciones obligatorias en palmaactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Jornada clau, la d'avui, al Tribunal Suprem en el judici contra el fiscal general de l'Estat per presumpta revelació de secrets. Álvaro García Ortiz continua, però podríem dir que ho farà en la mateixa línia de la declaració de la setmana passada, en la que ell afirma que no és culpable dels delictes que se li imputen. Com podria acabar aquesta cita judicial, José Manuel?
Mal o muy mal.
¿Para quién?
Para los ciudadanos.
Exacto, ahí has dado, totalmente de acuerdo.
Que me interesa más, yo no le deseo condena ni cárcel a nadie ni nada. Bueno, para eso están los magistrados, para eso pagamos entre todos los sueldos de los jueces, ¿no? Para que ellos hagan su trabajo. El presidente del gobierno tiene otro trabajo, aunque él se dedica también a dictar sentencias en las entrevistas en El País, que no debería ser así. Pero va a acabar mal o muy mal, porque si lo condenan, y a mí por lo que me cuentan, fuentes bien informadas, va a estar muy igualado, e incluso me daban el nombre del magistrado que puede decantar la balanza.
Sí que tens fonts properes.
Hacia un bueno, gente que lleva casos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, que conoce a los magistrados, uh-huh. que conoce la Fiscalía. Y me contaba hace dos días pues cómo estaba el tema y que hay un magistrado, que no daré el nombre, pero que puede ser el que
incline la balanza.
Pero al margen de eso, acabaría muy mal si condenan en firme e inhabilitan, evidentemente, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, es decir, el máximo órgano judicial que existe en España, condenando a un fiscal general en ejercicio. Esto es una cosa realmente que cuando algún periodista extranjero te pregunta, cuesta explicárselo. Es decir, esto no se entiende muy bien. Pero es que si lo absuelven, que quiere decir que lo declaran no culpable, es decir, que no le han pillado con la pistola humeante.
O que no apuntaba con la pistola humeante, las dos opciones.
Apuntar, yo estoy convencido que apuntaba, porque bueno, si no, no se explica la nota de prensa, no se explica el borrado de pruebas, no se explican un montón de cosas. Es decir, hay un montón de pruebas indiciarias que serían suficientes en el Estado de Derecho español, en el ordenamiento jurídico español, para condenar a alguien por eso. Es más, si en vez del fiscal general del Estado, que tiene defendiéndole a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, fueras tú o yo, date por segura, Elena, que estabas condenada.
Yo
también, estaríamos condenados. Pero digo que puede acabar, aunque si no acaba muy mal, acabará mal, porque todo esto produce un descrédito absoluto hacia la institución. Y es de la institución de la que los ciudadanos se deben preocupar, más allá del futuro procesal o penal de una persona individual. El problema de García Ortiz es el cargo que tiene. No en sí él, si él pensaba el relato, ganar, no sé qué, corre, que nos gana, esto no importa ahora, voy a borrar el móvil.
Ya a la justicia, ¿no?
Claro, esto es un tema del proceso y del juicio oral y de cómo se valora esa prueba. Pero para el ciudadano, para mí, es decir, ¿qué credibilidad te puede dar una institución como la Fiscalía cuando la ves enfangada en todo esto, acabe o no en una condena penal? Esto es terrible, y esto es a lo que no se puede arrastrar una institución. Y ayer lo explicó muy bien el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que está personado en la causa, diciendo, mira, yo al margen del mail, esa nota de prensa es injustificable. O sea, la Fiscalía no es un medio de comunicación. Un periódico tiene derecho y obligación de publicar muchísimas cosas que una institución como la Fiscalía no es que no tenga derecho, es que no puede hacer.
Y ayer lo explicó muy bien. Yo creo que el juicio, claro, evidentemente los periodistas han defendido sus fuentes, que es lo que tienen que hacer, evidentemente, porque juegan en otro partido, en otra liga.
Bueno, es que tenemos la obligación legal de hacerlo y de decir la verdad.
El derecho. No, obligación no.
Bueno, está amparado por el derecho a la información, que realmente no es un derecho nuestro, es un derecho de la ciudadanía, ¿no?
No tienes la obligación, tienes el derecho a proteger la fuente.
La cosa va de lleis, Joan Carles, com estan escoltant els teus companys amb aquest debat sobre dret i obligació.
No, m'encanta aquest debat. Apuntava José Manuel que des descrèdit de sa fiscalia, jo he de recordar que es descrèdit de sa fiscalia no comença amb aquest senyor, comença quan en Pedro Sánchez nombra com a fiscal general d'Estat a sa ministra de Justícia, a sa seva ministra, quan sa justícia actualment pateix probablement el seu pitjor moment de descrèdit per culpa d'un govern que ha pretès emprar la justícia per col·locar en els seus afins polítics, i en aquest cas no és part del poder judicial, però, per exemple, la institució del Tribunal Constitucional, ara mateix a Espanya, té zero credibilitat. En qualsevol cas, en relació a la qüestió processal i a la situació processal del fiscal general de l'Estat, a veure, s'ha superat una instrucció en el Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem, després d'una instrucció molt diligent, ha considerat que hi ha indicis suficients com per jutjar en aquest home. Per tant, aquí hi ha gent que dona per suposat i presentat el mateix Pedro Sánchez dictant directament sentència. Aquí no ha passat res, siguen, humo, a altra cosa. Escolti, aquest senyor ha superat una instrucció i després d'aquesta instrucció s'ha conclòs que hi ha indicis suficients per condemnar en aquest home. Veurem a què passarà en el resultat de la sentència. No tinc les fonts que té José Manuel Barquero, però sí que jurídicament penso que estan sent molt interessants els testimonis. Hi ha testimonis que se'ls ha dat molta rellevància pública, però que realment jurídic em pareix que en té poca. Per exemple, quan aquest periodista del diario.es va dir que ell sabia qui ho havia filtrat, però que no ho podia dir perquè tal...
Clar, no oblidem també l'impacte mediàtic, no, del cas, i és lògic també, no, que determinats testimonis, precisament per aquest impacte mediàtic, se li doni aquesta rellevància. 4 minuts que me queden per una ronda de titulars, maldament sigui ràpida, sobre aquesta setmana decisiva perquè el govern constati si té els suports necessaris per aprovar el sostre de despesa al Parlament. Així que, si vos sembla, vos deman com evolucionarà aquesta negociació, Elena.
Negociando supuestamente, ¿no? Prometiendo, y luego veremos que se cumple y que no. Yo, más allá de cómo evolucione, ¿no?, de predecir qué va a pasar, me gustaría poner el foco en cómo ha cambiado la política, ¿no?, tanto autonómica como general, toda la forma de hacer política, ¿no? Antes los presupuestos tenían que estar aprobados para gobernar, y hace ya tiempo, mucho tiempo, ¿no?, que los distintos órganos tienden a gobernar vía decreto ley, ¿no?, que esto es lo que permite seguir funcionando sin tener presupuestos. Y tenemos muy poca memoria a veces, pero ¿os acordáis del TIL? Que nos volvimos locos con aquel decreto ley. Fue el primero que cambió el rumbo aquí, ¿no? Pero después, la legislatura pasada, el Pacto de Progreso también utilizó los decretos ley para agilizar construcción de infraestructuras estratégicas, por ejemplo, ¿no? A mí me parece un riesgo para la democracia gobernar por vía decreto ley.
Totalmente, pero hay que añadir un matiz. El decreto ley que se aprueba en un gobierno autonómico, eso tiene que ser ratificado luego en el Parlamento.
Sí, pero entonces, imagínate, no llevas haciendo, ¿sabes? Te permite agilizar y ganar
tiempo.
Pero
tienes, por ejemplo, aquí tienes 30 días para ratificar en el Parlamento. Si te lo tumban, es decir, si tú no tienes una mayoría parlamentaria estable, puede ser variable, pero estable, y permita ir ratificando esos decretos, estás en la parálisis absoluta. Y entonces, acostumbrarnos a esto en un sistema parlamentario como el que tenemos en España, a nivel estatal y a nivel autonómico, es una aberración jurídica. Claro que es un riesgo. Evidentemente, la ley de presupuestos es la ley más importante. Es la más farragosa.
Bueno, no es la más importante, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que igual es una de las más necesarias para hacer especialmente necesaria para que el resto de leyes funcionen.
Justo,
¿no?,
por eso. O sea, por eso es la más importante. Es la más farragosa, la que menos titulares da a lo mejor. Es un poco, es un lío todos los números y para aquí y para ahí las partidas. Pero es, desde el punto de vista de la ejecución de un proyecto político, es la ley más importante que se lleva cada año al Parlamento. Entonces, no nos podemos acostumbrar a que no haya presupuestos en un país o en una comunidad.
Un minuto, Joan Carles.
Jo penso que encara estem lluny de tenir uns pressupostos. Uh-huh. Lògicament, la conjuntura política serà la que ho marcarà, i de fet crec que serà la conjuntura política derivada de lo que passi en la investidura, la Comunitat Valenciana i en la conjuntura política estatal, perquè com sabem, Vox a nivell autonòmic no existeix, sinó que les decisions les prenen Santiago Abascal i Ignacio Garriga des de Madrid. Vox aquí només estan teledirigits via comandament, per tant, lo que convengui a nivell estatal serà lo que passarà. És a dir, el futur dels pressupostos de l'autonomia de Balears es decideixen a la seu de Vox a Madrid. Ara mateix pens que estan en una conjuntura que no els hi convé, o els hi convé apretar com a mínim, perquè estan a l'alça en les enquestes, en enquestes que els hi donen més d'un 20%, 74 diputats. Per tant, pens que ells el que faran és tenir una política de ser estrictes i ser durs a l'hora de negociar amb Antoni Costa.
Joan Carles, José Manuel, Elena, que tingueu un molt bon dimecres. Moltíssimes gràcies a totes.
Gràcies, bon dia.
Arribem a les 10, notícies, i continuem.